L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dijous, dia 16 de gener, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la posada en marxa de la consulta prèvia ciutadana sobre la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. La ciutadania podrà dir la seva respecte a aquesta nova ordenança. Avui parlarem també que Sant Andreu de la Barca augmenta en el darrer any més d'un 10% els viatges que fa en ferrocarrils de la Generalitat. També ens farem ressò de la nova campanya de donació de sang. Serà el divendres 24 de gener i serà amb la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I finalment coneixerem el Xavier Ortiz Quintana, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, que anirà a la final de les Olimpiades Matemàtiques Espanyoles. Aquestes són les informacions que destacarem avui a l'InfoSap, avui, dijous, dia 16 de gener. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Posada en marxa de la consulta prèvia ciutadana sobre la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els tràmits per elaborar una nova ordenança, ja que l'actual data de l'any 2005 i presenta punts desactualitzats. Mònica Julià, regidora de Benestar Animal.
Això neix de la necessitat del govern que hem detectat, hem trobat ordenances molt antigues al consistori i en aquest cas doncs el que volem és endreçar tot allò que havia quedat desactualitzat. En aquest cas, l'ordenança de tinença d'animals és de l'any 2005 i no compleix ni amb la normativa catalana, que era de 2008, el decret llei 2/2008, ni amb la llei estatal de benestar animal, que és la 7/2023. Amb la qual cosa, el que estem fent nosaltres és agafar tota aquesta normativa legal i l'estem adaptant a les necessitats que tenim al nostre municipi, que és la necessitat que tenim de protegir els animals, però també respectar la convivència ciutadana.
Entre els problemes que es vol solucionar de la nova ordenança està el comerç o cria no autoritzada d'animals, la neteja d'emissions i de posicions dels animals a la via pública, la correcta gestió de les colònies felines o regular l'ús de l'espai públic per als animals i també les obligacions de les seves persones propietàries o titulars i regular conductes atemptatòries contra la dignitat, la salut o el benestar dels animals.
Les intencions principals amb aquesta ordenança és regular les condicions mínimes de benestar animal tant a les nostres llars com a botigues que puguin tenir venda d'animals o de convivència al municipi en general. També volem regular la identificació dels animals de companyia, domèstics, sobretot amb xipat, i que estiguin inscrits al cens municipal, perquè això ens permetrà fer campanyes informatives i formatives a aquestes persones. El que volem fer també és vigilar i sancionar la cria i venda d'animals domèstics entre particulars. Això ho prohibeix la normativa legal i és una cosa que tenim molta cura. Els gats, la gent ha de tenir molt clar que els gats particulars que no estiguin en el registre de cria han d'estar esterilitzats obligatòriament abans dels 6 mesos d'edat. Això de tinc un gat i el deixo sortir al carrer i que em vagi fent cria, això està totalment prohibit. Que volem també fer un control de les colònies felines del municipi. Ara els ajuntaments, tots els ajuntaments de l'Estat, estem obligats a fer-nos càrrec dels gats comunitaris i els hem d'esterilitzar, els hem de xipar al nom de l'Ajuntament, que jo ja ho estem fent des que hem arribat nosaltres al consistori, ho estem fent, i a més els hi donarem una atenció veterinària que fins ara no es donava. Això també que incideix en la salut pública, perquè els animals, si els tenim cura sanitària d'ells, hi hauran menys problemes sanitaris i a més afavorim la convivència també ciutadana. Com ja sabeu que estem posant uns contenidors per donar-los els de menjar, afavorim que tampoc ni els senglars ni els coloms accedeixin al menjar que els estem deixant als gats, perquè estan en contenidors tancats.
Amb la nova ordenança també es vol afavorir l'adopció d'animals i la convivència ciutadana.
Volem afavorir l'adopció d'animals també, volem fer campanyes informatives i formatives perquè la gent pugui adoptar, que tenim tres associacions aquí al municipi animalistes, i amb aquestes fires que volem impulsar, volem que tinguin aquest espai per donar-se a conèixer i poder donar en adopció els animals que tenen al seu càrrec. També volem regular amb aquesta ordenança la convivència ciutadana, regulant els sorolls, els údols, els lladrucs nocturns, els excrements que hi ha a la via pública, tot això també ho volem regular. I ens adaptem a les sancions de les normatives tant catalana com estatal, que són sancions importants, que comencen a partir de 3.000 euros fins a 200.000. Si depèn si ens agafem a la normativa catalana o a la normativa estatal, depèn el motiu per qual s'hagi de sancionar. I en definitiva és el resum a grans trets de lo que pretenem amb aquesta ordenança.
Tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca podran respondre a les preguntes que la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga a fer a totes les administracions públiques prèviament a la tramitació o aprovació de qualsevol norma, en aquest cas l'Ordenança de Protecció i Tinença Responsable d'Animals. El període actiu d'aquesta consulta és fins al dia 10 de febrer i es pot donar l'opinió a través d'un formulari digital, però també es faran accions dirigides a col·lectius especialitzats. Javi Romero, regidor de Participació Ciutadana.
Bé, doncs, des de la regidoria de Participació Ciutadana, en aquest cas col·laborem amb la regidoria de Medi Ambient, doncs per dur a terme de manera garantista doncs el procés de consulta prèvia que ve precedit a qualsevol aprovació normativa. Comentar que és la tercera consulta prèvia que engega aquest equip de govern en menys de 2 anys i bé, això crec que és identificatiu doncs de la voluntat d'endreçar la ciutat també d'aquesta manera, que com bé ha puntualitzat la regidora de Medi Ambient, doncs es tracta de normatives que estan desactualitzades ara mateix i és una manera doncs de posar-nos al dia. La consulta prèvia d'aquesta ordenança ja és activa i estarà activa fins al dia 10 de febrer i ja es pot accedir mitjançant la web municipal a poder-la contestar de manera online. Tanmateix, es realitzaran també diferents accions al carrer per a la ciutadania de peu, també en format paper per a aquells ciutadans i ciutadanes que tinguin més dificultats per poder participar de manera digital. I concretament per aquesta ordenança també realitzarem accions dirigides a col·lectius especialitzats, com poden ser entitats municipals que treballen per la protecció animal o diferents professionals de la sanitat animal, com poden ser les clíniques veterinàries d'aquí Sant Andreu a la Barca. Amb tot això, l'objectiu que busquem és doncs, recollir les propostes de la ciutadania respecte a la tinença responsable d'animals, perquè aquestes propostes puguin ser objecte d'inclusió a l'ordenança que finalment presentem o que puguin modificar algunes de les propostes que actualment ja puguem tenir. Així que poc més, només animar tota la ciutadania a participar d'aquesta consulta, ja que aquí a l'Ajuntament ens interessa i molt sempre sentir la seva opinió per poder continuar millorant.
El regidor de Participació Ciutadana també ha detallat les accions previstes.
Realitzarem una campanya, per exemple, aprofitant l'activitat del Centre Excursionista Pitallat, el Canicross, aquest diumenge, perquè allà hi haurà propietaris de gossos que poden estar també interessats a participar d'aquesta enquesta. Realitzarem accions al Casal de la Gent Gran, si tot va bé el proper dijous. Doncs per això, per apropar, en cas que la nostra gent gran tingui més dificultats, apropar el format paper. I també volem fer alguns punts d'informació en punts de passeig dels gossos, com pot ser el correcamp del Parc Central o altres punts de la ciutat.
Finalment, el regidor destaca quines són les preguntes que es plantegen a la ciutadania.
Una consulta prèvia al que ens marca la llei que ha de constar són, diguem-ne, els objectius que es pretenen buscar amb aquesta normativa. Es planteja o es publica a la ciutadania quins són els problemes que des de l'Ajuntament hem detectat, que alguns d'ells ja els ha comentat la regidora, quins són els objectius que pretén buscar aquesta ordenança i quines serien les alternatives de les quals disposa l'Ajuntament en cas de no dur a terme aquesta nova normativa. I, finalment, el que es trobarà la ciutadania també en aquesta consulta són alguns trets diferenciadors que són propostes del consistori que puguin ser incloses en aquesta normativa, per veure que la ciutadania pugui donar la seva opinió respecte, doncs, a aquests grans trets, com poden ser, com ha comentat la regidora, doncs, el control de les colònies felines o el cens dels animals, i que aquí la ciutadania pugui donar la seva opinió més concretant aquests aspectes més diferenciadors. Però l'estructura principal d'una consulta prèvia, com he comentat, està regulada per llei i, doncs, es basa això en els problemes que s'identifiquen, les alternatives a la norma, els objectius que pretén buscar, i així està formada.
En marxa el procés de la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals de Sant Andreu de la Barca. L'actual ordenança data de l'any 2005, per tant, cal renovar-la.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca augmenta el nombre de viatges que fan els usuaris a través de Ferrocarrils de la Generalitat. De fet, ha augmentat un 10%. En té més detalls Pere Joventí Balcells.
Sant Andreu de la Barca augmenta el darrer any més d'un 10% els viatges que fa amb Ferrocarrils de la Generalitat. Ferrocarrils que bat el seu rècord històric de viatges el 2024 superant els 28 milions de desplaçaments de la línia Llobregat-Anoia. L'operadora de transport ha tancat l'any 2024 assolint el rècord anual de demanda amb un total de 97,4 milions de viatges a totes les línies de l'àrea metropolitana. Això és més d'un 7% dels viatges que s'havien fet l'any 2024. Amb tot, trenca el rècord que va assolir l'any 2019 amb un total de 91 milions de desplaçaments, una xifra que aquest 2024 s'ha superat amb escreix. A la línia Llobregat-Anoia, la que passa per Sant Andreu de la Barca, l'any 2024 ha registrat 28,6 milions de viatges, un 10,2% més que el 2023 i un 15,8% més que l'any abans de la pandèmia, el 2019. Sant Andreu de la Barca és un dels municipis on més puja la demanda de ferrocarrils. Aquest 2024 respecte a 2023 ha augmentat un 10,4%, dos dècimes per sobre de la mitjana. En comparació amb el 2019, els municipis on es produeixen els augments més significatius són a les estacions de Sant Vicenç dels Horts, amb un 41,6%, Castellbisbal, amb un 64,3% i Martorell, amb 55,2%. D'altra banda, l'índex de puntualitat de ferrocarrils es segueix mantenint aquest 2024 a un nivell molt elevat a totes les línies, vorejant el 99%. En concret, la que passa per Sant Andreu de la Barca, la línia Llobregat-Anoia, ha registrat un 98,63%.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Sant Andreu de la Barca acollirà la primera campanya de donació de sang. Serà el proper divendres 24 de gener. I atenció, canvis d'ubicació i també, doncs, d'aquesta campanya de donació de sang. Ens acompanya Marta Hernández, que és la tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Bé, la primera campanya de donació de sang del 2025 la tindrem el proper divendres 24 de gener. Això sí, canvis importants perquè serà amb la unitat mòbil.
Sí, hem canviat d'ubicació aquesta vegada i vindrem amb la unitat mòbil, que abans ho fèiem molt sovint, gairebé sempre veníem amb la unitat mòbil, i aquesta vegada pues, repetirem amb ella, la posarem davant de l'Ajuntament, que és un lloc força visible, no? I esperem pues, bueno, que aquesta visibilitat faci que vingui molta gent a donar sang.
Amb aquesta unitat mòbil, que és un autobús adaptat, no?, per l'ocasió?
Sí, la veritat és que són autobusos que estan adaptats per la donació de sang, o sigui, amb un espai molt petit, no?, que és un autobús, pues aconseguim posar 5 lliteres en tot el que necessitem perquè els donants estiguin còmodes i puguin donar sang.
A l'horari sí que serà l'habitual d'una campanya de donació de sang, no?
Sí, a l'horari sempre fem al matí de 10 a 2 i després de 5 a 9. O sigui, que tindrem el mateix horari, l'únic que sí que hem de recordar que no estarem al teatre, que hem canviat i estarem allà davant de l'Ajuntament.
A través de la pàgina web de bancdesang.net, busqueu Sant Andreu de la Barca. De fet, posarem tots els enllaços a través de la web de Ràdio Sant Andreu. Podeu demanar doncs, cita prèvia per poder participar d'aquesta campanya. Donació de sang i també de plasma?
No, això sí que una va dir, i que aquesta vegada és la diferència que hi ha, fer-ho amb un autobús, com tot és tan petit, allà els autobusos no estan preparats per fer donacions de plasma. Llavors el plasma que sí que habitualment fem al teatre, aquesta vegada els donants de plasma pues, hauran de convertir en donants de sang, que també ens va molt bé perquè estem a principis d'any, entre les festes de Nadal i les grips, les reserves sempre estan justes, o sigui que si donem sang aquesta vegada també anirà molt bé.
Sempre és important donar sang, però ara més que mai, perquè com ho has avançat ara, després de les vacances o de les festes de Nadal, baixen el nombre de donacions i és per això que des del Banc de Sang i de Teixits esteu realitzant aquests dies una marató de donants de sang a tota Catalunya amb aquest eslògan, aquest lema de "Som el que fem".
Sí, la veritat és que cada any, no, és una mica com un mantra nostre perquè és així, no? La gent pues, canviem els hàbits, fem altres coses, inclús a vegades pues, marxem fora de vacances i això què fa? Pues, que els donants, sobretot els habituals, pues, no venen a donar sang, no? Llavors durant les vacances de Nadal pues, podem baixar en donacions un 20%. Per això ja és important, no, fer aquesta campanya una mica per incentivar la donació de sang, preveient això de que hem baixat les reserves al Nadal i que a més ja escolteu, no, que cada vegada estem amb l'epidèmia de cada hivern de la grip, i això fa que molts donants no puguin donar sang, amb la qual se'ns ajunten les dues coses i hem d'evitar pues, sobretot que les reserves baixin molt perquè tinguem sempre sang per la gent que està als hospitals.
Doncs tothom ha donat sang, eh? El proper divendres 24 de gener, la primera campanya de donació de sang del 2025 a Sant Andreu de la Barca, i suposo que l'objectiu serà de realitzar com a mínim una campanya mensual.
Sí, aquest any en seguim amb el nostre objectiu de cada any, no? De fer una campanya cada al mes, inclús algun mes que coincideix amb alguna escola, igual tenim un parell de campanyes, no? I anar incentivant a poc a poc pues, que la gent de Sant Andreu de la Barca, sobretot els nous donants, no? Que sempre ho diem, ens manquen gent que no doni sang, que no dona sang mai, que s'apunti a donar sang, que és molt important perquè hi ha molta gent que deixa de donar sang cada any per diversos temes. Llavors és important aquesta renovació i la idea és continuar amb aquesta campanya mensual perquè funciona prou bé i això pues, bueno, fa que cada mes estiguem aquí a Sant Andreu buscant aquests donants que venen.
L'any 2024 tenim dades, ja les vam publicar doncs, a finals del 2024, 887 donacions de sang i de plasma efectives al llarg del 2024 només a Sant Andreu Barca. Són sens dubte molt bones xifres.
Sí, la veritat és que està molt bé. Hem incrementat també molt les donacions de plasma, no? Que fins ara pues, a lo millor eren campanyes més esporàdiques. Ara ja gairebé sempre que venim al teatre, si no és al matí i a la tarda, almenys a la tarda intentem fer donacions de plasma, perquè també hi ha aquestes persones que estan interessades amb aquest tipus de donació, o sigui que bueno, contents dels resultats i amb l'objectiu de que el proper any pues, puguem dir que encara hem fet més donacions que el 2024.
I l'important també, aquests nous donants. L'any 2024, a Sant Andreu de la Barca, 108 persones van donar sang per primera vegada. Quan es dona sang per primera vegada, normalment es repeteix.
Normalment, sí, si l'experiència ha estat bona i no ens ha passat res, però normalment la gent, encara que sigui un cop o dos a l'any, torna a venir. Per això és molt important, no?, tots aquests donants que per primer cop s'animen a donar sang. I aquests que han vingut aquest any, no?, seria bo que animessin a gent del seu voltant a fer-ho, no?, perquè segur que si l'experiència ha estat positiva són els millors missatgers, no?, d'aquest lema de dir, escolta, vés a donar sang, perquè al final la gent que està als hospitals la necessita i malauradament ells sí que no en poden donar.
Doncs el proper 24 de gener, unitat mòbil davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per donar sang, o podeu fer la reserva prèvia a través de bancsang.net a donacions. La donació serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Finalment, Marta, recorda'ns qui pot donar sang.
Com sempre diem, les persones que tenen entre 18 i 70 anys i pesem 50 quilos o més, si estem bé de salut, no tenim cap malaltia greu, podem donar sang. Important, sempre ho repetim, no? Abans de dir, ah, és que jo no puc donar sang perquè tinc X o estic prenent un medicament, consultem a través de la pàgina web del Banc de Sang, o ens acostem un dia a una campanya i ho preguntem, perquè moltes vegades el mateix medicament amb malalties diferents ens permet donar sang. O sigui que important, sobretot, fer la consulta al metge del Banc de Sang.
Doncs que vagi molt bé, Marta, el proper divendres 24 de gener, amb aquesta campanya de donació de sang davant de l'Ajuntament, amb la unitat mòbil, amb l'autobús. Sereu ben visibles, per tant, no té pèrdua, i que és la primera de l'any. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquest any 2025 també doncs, hagi un bon nombre de donants de sang a Sant Andreu de la Barca.
Esperem que sí, que el dilluns passem unes bones dades.
Fins la propera, Marta.
Fins la propera, gràcies.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I acabem parlant de matemàtiques i d'un jove de Sant Andreu de la Barca, el Xavier Ortiz Quintana, alumne de primer batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, que anirà a la final de les Olimpiades Matemàtiques Espanyoles.
A l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca estan d'enhorabona perquè un dels seus alumnes de primer de batxillerat ha aconseguit classificar-se per anar a la final espanyola de les Olimpiades de Matemàtiques que es faran del 27 al 30 de març a Astúries. L'alumne en qüestió és Xavier Ortiz, un alumne brillant, apassionat de les matemàtiques i la informàtica i que té altes capacitats. Tant és així que per la seva edat hauria d'estar cursant quart d'ESO, però ja és a primer de batxillerat. Doncs estem amb Xavier Ortiz Quintana, ell que és alumne de primer de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig i que ha quedat finalista a les Olimpiades de Matemàtiques Espanyoles després d'haver obtingut un tercer premi a les Olimpiades Catalanes que es van fer el 13 i 14 de desembre. I per parlar de tot plegat doncs ens acompanya avui Xavier Ortiz. Moltes felicitats, com et sents?
Moltes gràcies. Jo, la veritat és que va ser una sorpresa per mi entrar. No m'esperava per res entrar, hi havia bastanta competència, hi havia gent que pensava que havia fet més problemes, però en la forma que és l'avaluació, de vegades desenvolupar no completament un problema, és millor que només ser un.
Perquè ens fem una idea, com són aquestes Olimpiades de Matemàtiques?
Doncs són dos dies i cada dia són tres problemes i et deixen, depèn de l'Olimpiada, en aquest cas la catalana, són tres hores per fer els tres problemes. Llavors, cada problema s'avalua sobre set punts. Llavors, si no resols un problema però fas alguna mena de desenvolupament, et donen punts. Llavors, per exemple, després estan ordenats el P1, el P2 i el P3 de cada dia, que el P4 és equivalent al P1, P5, el P2 i el P6, el P3. Llavors, el P1 és el més fàcil, el P2 és el intermig i el P3 és el més difícil. Llavors, normalment el que sol passar és que el P1 el resols o quasi, després el P2 el desenvolupes una mica i el P3 el desenvolupes també una mica. Llavors acabes agafant punts pel P2 i pel P3 i normalment completament pel P1.
Déu-n'hi-do, per tant, són dues jornades molt intenses, no?, on esteu resolent problemes, no?, i donant-ho tot per intentar doncs, tirar endavant aquestes Olimpiades.
Sí, són 3 hores cada dia que són molt intenses pensant i de vegades que no et surt un problema i et quedes allà. Però si et relaxes jo crec que sol sortir una mica.
I són unes Olimpiades, també podem fer el símil, no?, amb el món de l'esport. No sé si et vas haver de preparar, et vas haver d'entrenar, vas haver de fer exercicis previs per intentar doncs, arribar en bona forma.
Sí, hi ha totes les universitats que fan mates, tenen cursos de preparació de les Olimpiades. Jo vaig fer vaig fer una miqueta de la UPC, però com tinc també un horari molt, molt extens, doncs no tinc molt de temps. Llavors estic a un grup que doncs envien material i en alguns llibres que envien i m'he llegit una mica, però el que jo crec que principalment m'ha ajudat ha sigut que jo també m'he preparat molt per les Olimpiades d'Informàtica i per les Olimpiades d'Informàtica porto ja com 3-4 anys fent classes de preparació. Això sí que porto tots els anys fent les classes i també les d'informàtica també entren moltes matemàtiques, de fet tenen certes similituds, a la catalana hi ha problemes de matemàtiques i doncs, jo crec que m'ha ajudat, és el que principalment m'ha ajudat. I també molt està el mat i tots els amics que he fet que saben molt d'això que m'han ajudat a ser millor.
I per tant, doncs, és una mica una carrera de fons i entenem que també tens passió per les matemàtiques i passió per la informàtica.
Sí, a mi sempre m'han agradat des de petit. Jo ja sabia que m'anava tot això, jo anava una mica avançat ja des de quan anava al col·le. I després vaig entrar a un programa que es diu Estelmat, que són de centre a sisè de primària o primer de l'ESO, que són 2 anys en els que fas com classes de mates. No són com mates avançades, com el que tothom s'imagina, que són càlculs complicats, com integrals, tot això, sinó són coses com simples, però que normalment no t'expliquen a l'institut. I a més, com són professors d'universitat i gent que sap molt, llavors ho explicant a mi em va ajudar molt, vaig aprendre molt. Hi havia classes, per exemple, aritmètica modular, que són així una mica, però és com un rellotge. Després també vam fer una mica programació i tot. I després, quan acabes els 2 anys, hi ha com cursos extras que fas alguns dissabtes, que aquests són els que ja sí que els agrada, es queden. Llavors estic jo amb alguns amics que són els que quedem del nostre curs.
Per tant, també es converteix una mica en un oci, en un hobby, no?, que podeu fer doncs, quan teniu lliure, per també entrenar la ment i gaudir també.
Sí, jo crec que és, com tu has dit, un hobby. Sempre estem, quan quedem, sempre parlem de problemes, de què hem fet. Normalment proposem un problema, també parlem de, no sé, coses estranyes que són molt complicades. Per exemple, l'altre dia van començar a parlar de programar una calculadora, que era com poc útil, però està xulo veure com funciona i la lògica que hi ha tras això.
Darrere de tot això hi ha doncs, totes unes lògiques i unes complicacions que a vegades els que som de lletres doncs, no arribem a entendre, perquè Xavier, explica'ns una mica què tenen les matemàtiques que les fan tan irresistibles, per què t'agraden tant?
Jo crec que és, les matemàtiques tenen la part de la resolució de problemes, perquè és com que tot té sentit, hi ha com unes certes normes i a partir d'això desenvolupes. Llavors, a mi tot el que és com així, que segueix unes normes i pensant pots resoldre problemes, m'agrada. Per exemple, el dibuix tècnic, perquè hi ha, serien com problemes de geometria, la física, perquè són més o menys també, però amb fórmules i tal. M'agrada molt com aquesta forma de que has de pensar per resoldre els problemes. No és com t'aprens una fórmula i després l'apliques, sinó és tu penses i pots treure, per exemple, pots treure alguns teoremes que gent ja anteriorment ha inventat, però tu els treus. Per exemple, el problema 1 d'aquest any era un teorema que em va dir un company, però jo el vaig treure perquè no el sabia. Llavors, m'agrada molt això de com pensar, bàsicament.
Pensar, resoldre, una mica doncs, entenc que posar relativament doncs, en aquests escenaris, no?, d'intentar doncs, solucionar doncs, aquests problemes que per a molts seria impossible, no?, sense els teus coneixements. Entenc que has hagut d'estudiar molt també per fer tot plegat.
Sí, els problemes aquests que tenen no són que has de saber molt, sinó jo crec que has de tenir experiència per resoldre problemes, perquè normalment no requereixen molt de coneixement previ. Per exemple, has de com saber demostrar, que és una habilitat més que un coneixement, i és, bueno, hi ha algunes cosetes bàsiques que en no molt de temps es poden aprendre. Llavors, tenen a nivells més baixos, però a la catalana, els problemes no solen tenir com molta teoria que has de saber, sinó has de saber pensar. Llavors, jo crec que és principalment per això perquè he entrat, perquè els altres companys que han entrat, que són els altres 8, tots feien la classe de preparació i tots sabien un munt de coses, però jo el que tenia que perquè he entrat és, crec que la forma de pensar, que m'ha ajudat moltíssim, perquè a la resolució de problemes només sabent coses no tens per què, perquè de vegades és implementa això, però no saps, encara que t'expliquin el que has d'utilitzar, no tens ni idea de com utilitzar-lo.
Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.